Doncs aquestes que sentiu són les campanes de la Basílica de Lourdes. Ja ens agradaria estar fent el programa des de Lourdes, però no és així. Estan enllaunades aquestes campanes i les hem fet servir per celebrar que aquest diumenge ha sigut el dia en què celebrem la Mare de Déu de Lourdes. I escoltàvem això, doncs, aquestes campanes tocant l'Ave de Lourdes des de la Basílica de Lourdes.
Doncs sí, perquè aquesta advocació de Maria és molt celebrada també aquí a casa nostra, potser perquè tampoc no tenim tan lluny el santuari dels Pirineus, oi? I aquests llocs, els santuaris, els monestirs, són llocs molt interessants per tots els que som cristians, cristianes, perquè són llocs on la meditació és més fàcil, es respira una espiritualitat molt més profunda. Hi ha gent que li agrada dir-ne que hi ha una energia espiritual, i ho creiem així, perquè veritablement es respiren en aquests llocs aquesta ambientació més espiritual i més especial, i que són experiències que pensem que sempre que puguem, si més no de tant en tant, són molt recomanables de fer.
Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Molt benvinguts, amics, amigues, a aquesta nova edició del Missatge en una ampolla, que encara que no estiguem en un santuari o en un monestir, potser sí, algun de vosaltres ens esteu escoltant des d'aquests llocs, però la majoria de nosaltres segurament que no. Malgrat que no hi estiguem, és també aquesta una estona per fer reflexió, per fer meditació, al voltant de temes socials enfocats des d'un punt de vista cristià. El cristianisme no és una cosa antiquada, no és una cosa ja passada de moda. Possiblement no coneixes massa bé què és això de ser cristià. A lo millor, escoltant aquest programa, donem algunes pistes, perquè ser cristià és una cosa molt interessant avui. És nedar contracorrent, sí, però això dona a la vida un al·licient i podem sentir una crida a fer un món millor que potser a tu també et pot interessar i, per tant, escoltar aquest programa et pot anar bé, per què no? El comencem, doncs, oi, David?
El comencem. Bona nit, Miquel Albert. Bona nit, Sara, sí. També.
Hola, bona nit, David, Miquel Albert i a tots els oients.
Bona nit, Sara. Bona nit a tots els oients.
Doncs, amb això que deies tu, Miquel Albert, a mi també em ve de gust dir que aquest programa també és com un petit santuari i que pensem que el cristianisme no és només una fe, una creença per viure-la nosaltres cap endins nostra, sinó que és per viure-la cap enfora, per compartir-la amb els que ens envolten. I per això nosaltres el vivim cap enfora i el compartim amb tots vosaltres. El compartim avui, per exemple, amb música de l'Àlex San Pedro, que comença, doncs, amb molt bon humor, amb música molt interessant, a explicar-nos que Déu hi és sempre, que Déu ens estima, que Jesús ens estima, malgrat totes les coses que haguem pogut fer nosaltres, malgrat que de vegades nosaltres mateixos ens posem pals a les rodes i pedres al camí i tot d'obstacles, però ell segueix sent-hi i ell segueix estenent-nos la mà i segueix esperant-nos. A pesar de mi, és el tema que escoltem d'Àlex San Pedro.
A pesar de mi, cada mañana es un regalo. A pesar de mi, siempre seré tu hijo amado. A pesar de mí, de mis desastres y pecados, te dignaste a morir en una cruz y ahora soy salvo. A pesar de mí, estaba muerto y ahora vivo. A pesar de mí, eres mi padre adoptivo. A
pesar de mí, de mis acciones y motivos. No me escaparé de ti, a donde voy, estás conmigo, a pesar de mí, a pesar de mí. Estoy seguro, a pesar de mí, a pesar de mí, a pesar de mí, yo cumpliré con mi llamado. A pesar de mí, me mantendré siempre a tu lado. A pesar de mí, de mis torpezas y descaros, yo no tengo a dónde ir, pues tu perdón me ha transformado. Estoy seguro, a pesar de mí, a pesar de mí. Cada mañana es un regalo. A pesar de mí, siempre seré tu hijo amado.
La complexitat que viu la societat actual fa que, de vegades, es prenguin decisions que potser ens hauríem de replantejar. Moltes vegades passa que coses que no haurien de ser conflictes es converteixen en conflictives, senzillament perquè no entenem la diferència. Allò que és diferent no es comprèn. Fins i tot, quan algú pensa diferent, ja no es comprèn. Davant d'aquestes situacions es poden adoptar dos tipus de mesures. La prohibició de tot allò que és diferent, de tot allò que genera conflicte perquè no es comprèn, o ensenyar a conviure amb la diferència. Nosaltres creiem que és molt millor ensenyar a viure amb la diferència, a conviure amb la diferència, per tal que tothom tingui cabuda en una societat que és plural i que, per tant, les prohibicions haurien de quedar, pensem, només restringides a quan hi ha un perjudici real cap a una altra persona, quan es deixarien de respectar els seus drets.
Vivim un temps en què s'escolta poc i es parla massa. les icones substitueixen les lletres perquè sembla que és més fàcil mirar que llegir i tot se simplifica amb els símbols. Símbols que ens han permès resumir tota una ideologia, com per exemple els cristians amb la creu. Banderes que identifiquen una ideologia política o icones que manifesten una protesta. Hi ha hagut molta polèmica, per exemple, al voltant del llaç groc i del seu ús en públic. És normal que ens solidaritzem amb les persones que són empresonades injustament. Hi ha molts moviments ciutadans que neixen amb l'objectiu de denunciar injustícies. En aquest cas, però, hi ha qui suma a la protesta el moviment que vol la independència de Catalunya i hi ha qui, sense estar d'acord en aquesta opció política, segueix veient injust l'empresonament dels Jordis i d'alguns membres del govern. Creieu que és una manca de respecte portar el llacet groc en públic? Doncs hi ha qui pensa que sí, que se sent ofès per aquesta exhibició, tot i que són els que menys. Però encara que el missatge en una ampolla portem el llaç groc i pintem les zones de color groc, ens hem trobat amb una paradoxa. A les escoles públiques o concertades s'ha adoptat la precaució de no permetre que els nois i noies exhibeixin banderes o símbols per respectar, diuen, la llibertat de tothom. Així es van retirar crucifixos de les escoles cristianes. No es permet que l'alumnat dugui roba d'equips de futbol, etc. En canvi, ens hem trobat amb mestres que a la classe porten el llaç groc. Entenem que els mestres tenen dret a expressar la seva opinió, tant com els alumnes. Entenem també que a les escoles cal que es donin les claus per interpretar els fets actuals i perquè cadascú pugui jutjar de quina banda està, si és que ha d'estar de banda d'algú. Però, si és que cal eliminar els símbols, està bé que es facin excepcions? Potser, en lloc d'eliminar símbols, cal treballar més amb nens i nenes, amb pares i mares i amb tota la societat en favor de la convivència respectuosa d'aquests símbols que, encara que puguin representar equips rivals, ideals allunyats o opcions polítiques diverses, no han de facilitar, no han de crear enfrontament, sinó facilitar l'entesa. Estem acostumats potser massa a discutir i poc a entendre'ns. Pensem massa en expressar-nos i massa poc en escoltar. Volem que ens entenguin, però fem poc per entendre els altres. Així, vosaltres, què en penseu?
La porta no es podran tancar les meves ganes de lluitar el meu avui o el meu demà en una terra lliure on prosperar. Camino i començo a col·locar els carrers del meu poble. A cada pas la nit s'ha allargat. Espero que no l'hagis oblidat. I no pot ser que em deixis enrere. I no pot ser que et quedis enrere. Acords per poder explicar la meva forma de pensar amb una llengua com a instrument i fer-la créixer i avançar. Deixo a casa emborratxat,
cantant de paraules que em passen pel cap. Però tu no ho entens, tu segueixes igual.
Tot és començar, efectivament. Qualsevol cosa que iniciem, qualsevol camí que vulguem fer, hem de començar-lo pel principi. I hem de trobar, sobretot, els camins, quan són camins col·lectius, les solucions, quan són solucions col·lectives, aquelles que no deixen ningú enrere. Escoltàvem el grup Caliu, aquí hem reconegut també la veu del Cesc Freixas, cantant aquesta cançó, Tot és començar.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
Sovint ho diem al missatge d'una ampolla, que és important estimar la natura, que per nosaltres descobrir la bellesa dels paisatges, la bellesa de la creació de Déu, és bo perquè en aquesta bellesa hi reconeixem aquesta mà amorosa que ens ha donat tot això i que, a més, ho ha creat bonic pel nostre plaer, pel nostre goig, perquè nosaltres ho gaudim, en disfrutem, en estiguem feliços de poder-ho tenir. I pregar en aquestes condicions, pregar a prop de la natura, ens acosta encara més a Déu.
Per això volem compartir aquesta reflexió que hem trobat amb tots vosaltres, perquè creiem que ens farà bé a tots. Diu així: per aquell que té por, per aquell que se sent sol o desgraciat, el millor remei és sortir a l'aire lliure, trobar un lloc aïllat on pugui estar en comunió amb el cel, amb la natura i amb Déu. Només aleshores se sent que tot està bé i que Déu vol veure els homes i dones feliços en la natura, senzilla però bella. Mentre això existeixi, i sens dubte que sempre existirà, estem segurs que tota pena trobarà alleujament en qualsevol circumstància. Sí, és cert, Déu vol veure els homes i dones feliços en la natura. Per això la tristesa és com un pecat. Per això l'asfalt, la contaminació, el soroll són enemics de Déu. I una finestra oberta vers un cel net és una cura de salut i, tal vegada, una gràcia.
despierto con un motivo. Caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti. Tú eres mi fuente. Como el sol. En cada paso suficiente su amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo sol encontré mi identidad. Vida tú me das. En color transformó la oscuridad. Nuevo sol encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad. En color transformó la oscuridad. Nuevo sol encontré mi identidad. Vida tú me das.
Déu ens dona vida. Això és el que ens ha encantat el grup Hillsong cantant en espanyol amb aquest tema. Vida, tu me das.
Descobrim el missatge.
Imaginem-nos que estem en un menjador públic o un restaurant, posem per cas, i tenim dues taules. En una hi ha un grup de persones que està compartint un àpat. Cap d'ells s'ha rentat les mans. I podem pensar, això no està molt ben vist. Però resulta que després tenen un àpat, doncs, molt bonic, amb molt bona amistat, amb molt bon rotllo entre ells, i s'ho passen la mar de bé. Hi ha una altra taula, tothom s'ha rentat les mans, ha fet el que tothom veu bé, però resulta que es passen l'àpat discutint, cridant-se, i bé, potser amb ells els hi és igual, això. Potser fins i tot hi gaudeixen, però com que tothom ha fet el que havia de fer abans d'anar de rentar-se les mans, ja es donen per satisfets. Déu mira amb més profunditat. Déu no és que no li importin aquests hàbits higiènics que són importants. També li importen a Déu. Però a Déu el que més li importa és la relació entre les persones. Primer la persona i després la norma. Aquesta és una de les idees que ens ha suggerit el missatge que avui volem descobrir a la Bíblia, també en el Nou Testament, concretament a l'Evangeli de Marc. El trobareu en el capítol 7, entre els versets de l'1 al 13, i que ara us llegirem.
Els fariseus i alguns mestres de la llei que havien vingut de Jerusalem es van reunir entorn de Jesús i s'adonaren que alguns dels seus deixebles prenien els aliments amb les mans impures, és a dir, sense haver fet la cerimònia de rentar-se-les. Cal saber que els fariseus, i en general tots els jueus, guarden la tradició dels antics i no es posen a menjar si abans no s'han rentat bé les mans ritualment. I encara, quan tornen del mercat, no mengen sense haver fet les ablucions. I observen, per tradició, moltes altres pràctiques, com purificar amb aigua copes, gerros, safates i fins i tot els divans on mengen. Els fariseus, doncs, i els mestres de la llei, preguntaren a Jesús: com és que els teus deixebles no segueixen la tradició dels antics, sinó que mengen amb les mans impures? Ell els respongué: amb tota la raó, Isaïes va profetitzar de vosaltres, hipòcrites, quan va escriure: aquest poble m'honora amb els llavis, però el seu cor es manté lluny de mi. El culte que em donen és buit, les doctrines que ensenyen són preceptes humans. Vosaltres abandoneu els manaments de Déu i observeu la tradició dels homes. I els deia encara: com en sabeu d'anul·lar els manaments de Déu per conservar la vostra tradició? En efecte, Moisès ha dit: honra el pare i la mare. I també: qui maleeixi el pare o la mare serà condemnat a mort. Però vosaltres, si algú diu al pare o a la mare: declaro corban, és a dir, consagrats a Déu, els béns amb què us hauria d'ajudar, ja li permeteu que no faci res a favor del pare o de la mare. Així, amb la tradició que us aneu transmetent, invalideu la paraula de Déu. I de coses com aquesta, en feu moltes.
Ràdio Estel. Música, missatge.
Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco.
Alma mía, recobra tu calma, el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma.
Escoltàvem de la mà de Templo aquest Alma Mia, una pregària que trobem en el Salm 114 per recobrar la calma de la nostra ànima, per demanar-li a Déu que ens ajudi en situacions de neguit, de conflicte, en situacions en les quals doncs, ens atabalem, perdem potser els estreps, doncs a recobrar la calma. Si ens fem la pregunta si a les persones del nostre entorn les ajudem, els hi posem les coses fàcils, o per contra els hi posem les coses difícils, estic convençut que la majoria direu que tots intenteu posar les coses fàcils. Això és el que fem els bons cristians. Això és el que fem els cristians. No n'hi ha de bons i de dolents, de cristians. Tots són bons. Però si ens posem a analitzar amb més deteniment, doncs potser, inconscientment, no ho fem tan bé com ens pensem. Per exemple, la manera d'animar les persones, de parlar-los, de criticar-les o no, o d'animar-les, el que dèiem. En la manera de acomodar-les al nostre entorn, en la manera en què tenim de demanar o d'exigir, en la manera en què nosaltres mirem per nosaltres primer o mirem per ells primer. Pensem que hi ha moltes maneres amb les quals podem facilitar la vida a aquells que tenim en el nostre voltant i les hauríem de posar en pràctica.
Joan el Baptista, cosí de Jesús, va ser un profeta que va viure plenament integrat a la natura, batejava la gent amb l'aigua del riu Jordà i s'alimentava i es vestia amb el que aquesta natura li oferia. La seva principal missió va ser anunciar els futurs ensenyaments de Jesús i el seu caràcter diví. Aquests ensenyaments es van iniciar poc temps després, just en el moment en què el mateix Jesús acudeix també al riu Jordà per fer-se batejar. Avui, però, ens volem centrar en una de les frases que Joan Baptista deia a la gent en aquella època i que pensem que és també avui de plena actualitat. Els deia: aplaneu els camins, obriu una ruta al Senyor. Aquestes són les paraules de Joan Baptista. És a dir, Joan ens convida a tenir actituds d'apropament a les persones, de facilitar les coses, de fraternitat, solidaritat i germanor envers els altres, de diàleg, d'amistat, de senzillesa, de respecte a la natura i d'obrir una ruta a Jesús, fill de Déu, una ruta en doble direcció, perquè Jesús pugui arribar al nostre cor, a la nostra ànima, i perquè nosaltres puguem arribar a ell des del nostre cor i des de la nostra ànima, amb tota sinceritat. I tots els camins aplanats per les nostres actituds abans esmentades tindran el seu origen en aquesta ruta oberta al Senyor. Així doncs, ens podem preguntar avui: aplanem camins o posem obstacles? Obrim una ruta a Jesús, fill de Déu, o li barrem el pas? Pensem-hi.
Senyor meu, a qui em teniu? Vinc a vos i em sento viu. Si no hi sou, no tinc repòs. Vostra veu guia el meu cor. Senyor meu, vos necessito. Quan vos no hi sou, hi ha gran foscor.
Per això és important obrir una ruta al Senyor, perquè tots necessitem de Déu perquè ens guiï. Senyor, us necessito, és la cançó que ens portaven Vic Crist. Són uns joves de Vic que es fan anomenar així i que han posat aquesta cançó en aquest projecte musical que podeu trobar a la xarxa de worship.cat.
Missatge en una ampolla. Destapa.
La cerca de la felicitat és una activitat que té moltes persones ben ocupades. Sembla el nostre objectiu principal, i per què no? L'és. La felicitat és un objectiu molt important a aconseguir a les nostres vides. Però potser ens fixem malament fem malament el camí per aconseguir aquesta felicitat. Perquè sovint les persones, quan busquen la felicitat, se centren massa en elles mateixes i no l'aconsegueixen. En canvi, quan decideixen que ja no han de ser elles el centre del món, que no han de ser elles el centre de la seva cerca, que poden acostar-se als altres i intentar fer feliços els altres, acaben trobant elles mateixes la felicitat. I escoltem ara un petit conte, una petita historieta que ens il·lustra aquest pensament. És El marxant de felicitat.
Aquesta és la història d'un home que estava tip de plorar. Va mirar al seu voltant i va veure una flor. Vet aquí la felicitat, va pensar. Va estirar la mà per collir la flor, però aquesta es va esfullar quan encara no havia tancat els dits. Tot sentint l'escalfor del sol, va pensar: «Vet aquí la felicitat!». Va voler escalfar-se la cara i tot seguit un núvol va amagar el sol. Va trobar una guitarra i va imaginar-se la felicitat de tocar una cançó. Per on prendre l'instrument i acaronar les cordes amb els dits, no en va treure res més que un grinyol. Quan el capvespre va tornar a casa, el bon home seguia plorant. L'endemà va seguir buscant la felicitat. A la vora del camí hi havia un nen que ploriquejava. Per mirar de calmar-lo, va collir una flor i li va donar. La fragància de la flor els va perfumar a tots dos. Una pobra dona tremolava de fred, coberta amb els seus parracs. Ell la va dur cap al sol i també ell s'hi va escalfar. Un grup de nois cantava, però els faltava l'acompanyament. Ell els prestà la seva guitarra i junts van gaudir d'un munt de cançons. En tornar a casa, de nit, el bon home somreia de debò.
I want to thank you and to let you know that in the world that we live in, peace is possible only when women of integrity and faith, stand up for the future of their children. Congratulations. It is my hope that you will continue to battle for peace in a constructive way, and I look forward to the day that I will come and join you. Thank you for the children of Israel. Thank you for the children of Palestine. Thank you. Peace. Shalom.
I aquesta és la música de Yael Dekelbaum, un preciós tema musical que porta per títol La pregària de les mares, que és un cant a la pau, una petició de pau. La pau en el món és possible i precisament ens l'han cantat des d'un lloc on la pau doncs és bastant difícil. El territori d'Israel, de Palestina, ja coneixem tots el conflicte que hi ha des de fa temps, i tant de bo que cançons com aquestes poguessin contribuir a una pau de veritat en aquest territori i a tot el món.
Hi ha persones que centren els seus interessos en aspectes més materials, mentre que n'hi ha que aquestes coses materials no els motiven tant i es mouen més per coses espirituals, per coses immaterials. De quina mena de persona sou vosaltres? De les que volen moure's per coses espirituals o de les que ja els està bé moure's per coses materials?
I ens ajudarà a pensar-hi si reflexionem en aquest sentit. Si dono més importància a les coses materials que a les espirituals, només m'ho passaré bé consumint i perdré la capacitat de gaudir amb la bellesa d'un pensament, d'una melodia, d'una flor o d'una pregària. Si dono més importància als reptes personals que a la meva persona, puc guanyar fites tot competint, però puc perdre la capacitat d'escoltar els altres i d'oblidar-me del que jo vull dir-los. Si dono més importància a la feina que a la família, guanyaré una casa inhòspita, però perdré una llar acollidora. Si dono més importància als mil i un afers diaris que als amics, puc arribar-me a creure que tinc molts amics, però quan vulgui estar amb ells, me n'adonaré que no sé ni on trobar-los. No creieu que de tant en tant seria bo revisar la nostra balança de valors?
Arribem al final del programa amb música de Thomas Newman i la banda sonora d'American Beauty, un tema ben apte per la reflexió.
Us hem estat acompanyant la Sara Gallut, el David Siscar i jo mateix, el Miquel Albert Soler. I si Déu vol, diumenge que ve hi tornarem, aquí a Ràdio Estel i a Ràdio Principat.
Moltes benediccions i molt bona nit a tots.
Adéu-siau.
Que vagi molt bé.